Acord de pressupostos a tocar entre Generalitat i Esquerra Republicana amb el tren orbital com a protagonista. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Si res no es torça, la setmana que ve serà la setmana dels pressupostos. El govern i Esquerra pràcticament han arribat a un acord que té com a eix la construcció de la línia orbital de Rodalies pagada per l'Estat central, Joan Bota.
És un projecte que ja va aprovar el tripartit el 2010 i que ara se'n recupera amb l'objectiu d'unir la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, de Mataró a Vilanova i la Geltrú, passant per Granollers, Sabadell, Terrassa i Vilafranca del Penedès.
Més detalls amb Raül Flores.
Dilluns es rubricarà l'acord entre govern i Esquerra per aquesta nova línia que estaria enllestida l'any 2040 i que costarà més de 5.000 milions d'euros que assumiria l'Estat. Aquest pot ser el desllorigador dels comptes, ara sí, que podrien tancar-se la mateixa setmana que ve. L'altre soci de la investidura, els comuns, comencen avui noves converses amb Economia per actualitzar el seu acord.
En aquest context, els sindicats convocants de les vagues d'educació reclamen a Esquerra i als comuns que pressionin el govern per tal que inclogui els pressupostos partides per solucionar el conflicte a l'educació.
Mentrestant, les vagues continuen avui a les comarques de Ponent i el Pirineu.
Lleida, Estela Bussoms.
Bon dia. Vagues i protestes, com la manifestació de Lleida, que ha plegat unes 2.000 persones, segons els Mossos, al doble, segons els sindicats, i que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC. El col·lectiu vol demostrar que segueix mobilitzat i no afluixa la pressió al govern. Sentim la Maica, mestra de l'escola d'Ivars d'Urgell.
Des de l'any 80, no sé quants, que no ens manifestàvem. Potser ja n'hi ha prou, amb 40 anys, que no hi ha hagut cap millora. I amb la realitat que tenim ara, tan diversa, penso que s'ha de fer un cop de cap.
Sobre aquestes vagues, atenció, perquè Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
I són els mateixos dies en què mestres i professors ja tenen convocades vagues generals a tot el país.
A Andalusia avui és l'últim dia de la campanya electoral abans que diumenge es facin eleccions autonòmiques.
Tothom dona per feta la victòria del PP i el dubte és si els populars necessitaran Vox per governar o aconseguiran la majoria absoluta.
Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
Sí, l'únic dubte a aquesta hora és si el PP aconseguirà l'absoluta. Ballen 4 escons que seran determinants perquè Juanma Moreno Bonilla pugui governar 4 anys més sense l'extrema dreta de Vox. A l'altre costat, el PSOE, que lluita per evitar una desfeta històrica amb l'exministra María Jesús Montero de candidata, amb l'aposta personal de Pedro Sánchez.
Que no hay nada ganado. No todavía tenemos una mayoría suficiente para gobernar con libertad.
Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
Encara en crònica política, una notícia que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Pugna per liderar la candidatura de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona a les pròximes eleccions municipals, Jordi Corbalan.
Jordi Martí Galbis, l'actual president del grup municipal, ha comunicat a la direcció juntaire que vol ser candidat. Desafia així la cúpula de Carles Puigdemont, que aposta perquè l'alcaldable sigui Josep Rius, portaveu i un dels vicepresidents del partit. Junts, doncs, es pot veure abocat a convocar primàries a un any de les eleccions municipals, opció que no volia la direcció.
I a la cultura ja tenim en marxa el còmic Barcelona, Valeria Obreda.
Sí, des de les 10 del matí, el pavelló número 8 de Fira de Barcelona Montjuïc és ple de mans del còmic, que no es volen perdre les sessions de firmes dels seus autors preferits. Aquest any, fins diumenge, n'hi ha més d'un centenar. Molts d'asiàtics, perquè el còmic Barcelona obre les portes a la cultura pop d'aquests països.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb el Girona sortint de la zona de descens ahir al vespre.
Després d'empatar el partit amb la Reial Societat, ara tenen 40 punts, un per sobre del descens. Al Madrid, l'embolic segueix creixent. Ahir, després del partit, intercanvi de declaracions i retrets entre Mbappé i Arbeloa. I aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Els entrenaments aquest matí, Àlex Márquez ha fet el millor temps per davant de Jorge Martín.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs hores d'ara molta congestió a la Ronda Litoral des de la zona del Fòrum cap a Santa Coloma, on hi ha hagut un accident. Només hi ha un carril obert. L'incidència se suma a les retencions habituals d'aquesta hora a les dues rondes, la Litoral i la de Dalt. Densitat també a la C33 i la C58 d'accés cap al Nus de la Trinitat i a la B20 a Badalona, també cap a Trinitat, i a la P7 de Cerdanyola a Barberà, sentit nord, i de Santa Perpètua a Barberà, sentit sud.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Som a les portes del cap de setmana, en què em fa l'efecte que el pitjor temps, meteorològicament parlant, serà aquesta tarda?
Exacte, exacte. És a dir, que anirem sortint d'aquest pou, d'aquesta glopada freda. A partir de demà al migdia notarem que puja una mica la temperatura. També demà anunciem un bon sol al matí, matinada alguna nevada residual a la Vall d'Aran, i a la tarda algun ruixat que es pugui reproduir aquest dissabte a la tarda a l'interior de Girona, Pirineu, Prepirineu, amb una cota de neu més alta de 1.700-1.800 metres. Però el que pugui passar aquesta tarda, vespre, i fins allà 10 de la nit, és baixar la temperatura, ruixats i tempestes a la Catalunya central, nord de Lleida, baixant cap a l'àrea de Barcelona, sud de Girona, i de cara al vespre podria arribar també al nord de la Costa Daurada, i estem parlant de xàfecs intensos, localment amb calamarsa, 10, 20, 30 litres per metre quadrat en poca estona, i també el vent fort al sud del país. La neu baixarà avui cap a 1.400, 1.500 metres, i a la Vall d'Aran 1.200 metres. Diumenge, algun ruixat més, a la tarda sobretot, i si neva, poquet, a 2.000 metres. Mica en mica puja poc la temperatura.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06 minuts. L'acord per aprovar els primers pressupostos de Salvador Illa és a tocar. La setmana que ve serà clau per tancar el pacte, que se centra en una nova línia de tren, anomenada Orbital, que uniria el Garraf amb el Maresme sense passar per la ciutat de Barcelona. L'acord per aquesta nova infraestructura es rubricarà dilluns, i aquell mateix vespre els republicans decidiran si això acaba sent suficient per tancar, ara sí, un acord de pressupostos. Raül Flores, bon dia.
Bon dia, Òscar.
Primer de tot, què és aquesta línia Orbital?
Doncs és una nova infraestructura que, segons els republicans, ha de canviar la concepció radial que ara tenen les línies de tren a Catalunya. Totes les que ja ara passen per la capital, per Barcelona, i aquesta no hi passaria. Tindria 120 quilòmetres i s'haurien de construir de nou poc més de la meitat. Unirà ciutats com Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, les dues capitals del Vallès Occidental, Terrassa i Sabadell, també Granollers, per acabar fins a Mataró. Costaria 5.200 milions d'euros i aposten perquè tot l'import l'assumeixi directament l'Estat. Estaria construïda aquesta línia d'aquí a 15 anys, l'any 2040. Aquest és el punt que pot desllorigar els pressupostos que, segons apuntava avui mateix el conseller de Presidència, Albert Dalmau, és ja molt a prop.
Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris, i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
Què sabem del calendari? Doncs que aquest dilluns es presentaria aquest acord al voltant de la línia Orbital de tren, i al mateix vespre Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, on hi ha representants de tota la militància, i és aquí on es podria ja avalar el pacte pels comptes. Abans que el govern els aprovi, la mateixa setmana vinent es podrien també reunir els governs d'Illa i de Pedro Sánchez en una comissió bilateral que assumeixi la línia Orbital com a projecte, i també un nou organisme, el Consorci d'Inversions en Forma, de societat mercantil, que acabi fiscalitzant les inversions de l'Estat.
I a banda de tot això, què més li pot faltar al govern per poder aprovar els comptes?
Doncs actualitzar l'acord que va signar fa uns mesos en els primers comptes que va presentar i que després va retirar amb els comuns, amb els de Jéssica Albiach, que comencen justament avui a negociar de nou amb el govern, segons han confirmat fonts del partit aquesta emissora. Ho fan centrats a crear una direcció general que gestioni les multes per frau d'habitatge a Catalunya. Albiach ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Aquestes converses s'estan tenint. Encara no tenim l'acord tancat. Collim bé aquestes paraules de la consellera, però, com dic, encara no n'hi ha res concret ni està tancat.
El Biac veu amb bons ulls la línia Orbital, que de fet ja sortia amb l'acord que van signar els comuns amb els socialistes fa uns mesos, però insisteix el Biac que és un projecte a llarg termini.
I a tot això, l'oposició, Raül, què hi diu?
Doncs Junts per Catalunya ha qualificat de presa de pèl que Esquerra aposti ara per la línia Orbital quan no funciona, diuen, la xarxa de Rodalia. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, de Salvador Vergés, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, que podreu seguir íntegre aquest vespre.
A dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge, avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
Tot i les crítiques, Junts defensa el projecte d'un corredor ferroviari orbital i ja han votat a favor en diferents ocasions al Parlament.
Mentrestant, els sindicats del comitè de vaga confien que la pressió d'Esquerra i dels comuns a la recta final per aprovar aquests pressupostos que us explicaven acabarà desencallant el conflicte del sector educatiu, però lamenten que no ho hagin situat com a prioritat per poder aprovar els comptes, Sara Canyete.
Sí, públicament tant el govern com les formacions que preveuen donar suport als comptes fa dies que diuen que el conflicte al sector educatiu s'ha de resoldre. Ara els sindicats estan a l'expectativa de veure si finalment es tanquen els comptes i si s'inclou una partida que pugui resoldre doncs, el conflicte que fa mesos que arrossega el sector educatiu tot plegat, mentre també estan pendents de rebre una nova proposta per part del Departament d'Educació abans de dimarts. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari.
Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar doncs, el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin doncs, aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, doncs, mira, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
Des de professors de secundària, Jordi Barrufet veu una clara oportunitat imminent en aquest acord de pressupostos.
Sempre que Esquerra recolzi els pressupostos i mantingui que qualsevol increment dels pressupostos amb educació no els hi farà canviar d'opinió, això ens ajudaria, evidentment.
Des d'USTEC, Yolanda Segura també ha lamentat que cap formació política hagi situat l'educació com a línia vermella per aprovar aquests comptes i que hagi exigit que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre d'altres qüestions de l'àmbit educatiu que han portat el sector a mobilitzar-se.
A tot això, avui tenim la quarta jornada de vaga de mestres i professors, aquesta setmana avui a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest matí s'han fet talls de trànsit. Al migdia s'ha fet un acte central, una manifestació a Lleida, i a la tarda preveu una mobilització al túnel del Cadí. L'aturada ha tingut un seguiment de poc més del 15% dels docents, amb el recompte fet fins al migdia, segons el departament. Anem a Lleida, on s'ha fet aquesta manifestació. Ramon Dalmau i Estela Bussoms, bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, l'acte més participació ha estat aquesta manifestació de Lleida, que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC, i aquí al costat encara s'estan fent els últims parlaments. Potser no ha estat tan massiva com en les dues jornades de vaga prèvies. Els convocants parlen d'unes 4.000 persones, la policia 2.000, però en tot cas han tornat a fer molt i molt soroll. La marxa ha sortit dels serveis territorials d'educació fortament protegits pels Mossos d'Esquadra, amb empentes incloses quan alguns dels manifestants s'han acostat a la línia policial per mostrar el seu malestar amb el dispositiu. Tot plegat en una jornada que vol redoblar la pressió al departament ara que hi ha converses obertes. N'hem parlat amb el Miquel i la Carme.
Les pretades les que calguin. Aquí, els que siguem, continuarem lluitant, perquè el departament mostra una postura molt immòbil i nosaltres, d'immòbils, res, mobilitzats completament.
El que s'ha d'arreglar no costa diners. El que han de fer és reflexionar, sobretot de la inclusió educativa i com afrontar-la.
La jornada ha començat a primera hora del matí amb un tall a l'N240, l'accés a Lleida des de la carretera d'Osca. També s'han fet talls a l'Alta Ribagorça amb manifestació a la Seu d'Urgell i aquesta tarda la previsió és tallar el túnel del Cadí.
Però avui també hi ha hagut manifestació multitudinària a València amb milers de docents que tanca la primera setmana de vaga indefinida a l'educació pública valenciana. Mestres, professors i també alumnes han reclamat més recursos i millores salarials. València, Pepa Ferrer.
Simulant un enterrament, així ha començat a caminar la manifestació dels docents valencians.
Portem el taüt perquè pensem que l'estan deixant morir a l'escola pública.
Me mor de calor, perquè les aules tenim unes condicions que són insuportables a 37 graus i 35 graus.
Maria i Neus formaven part d'un seguici on els taüts portaven escrit educació pública. És la imatge que significa que els docents valencians no aguanten més. Li demanen a la conselleria mesures concretes. Les de la reunió d'ahir dijous no els valen. Marc Candel és el portaveu del sindicat STPB.
És un crit a la conselleria d'Educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
Després de 5 dies de vaga indefinida, redoblen la pressió amb milers de mestres, professors i alumnes col·lapsant el centre de València. Gabriel Portero és el vicedirector de l'IES Pau Clar d'Ontinyent.
Està començant a plantejar-se si cal fer una dimissió en bloc dels equips directius.
I per això mantenen la vaga indefinida i el calendari de mobilitzacions.
Per cert, sobre les vagues, les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb una convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat aquestes aturades. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball, Jordi Canal.
La vaga serà parcial, afectarà l'arrencada del servei i s'allargarà fins a les 9 del matí i es repetirà entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. Els sindicats convocants reclamen a Renfe que hi hagi més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè, de Comissions Obreres.
La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
És un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i en tornar un informe d'economistes de prestigi que avisa que l'economia catalana no va tan bé com diuen les grans xifres.
Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Puja l'emoció. Baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daihatsu...
I finançament fins a 12 mesos.
Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponés.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Hola. Vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
No, 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 Jordi, Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
Explica-m'ho. Per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
Em sap greu dir-t'ho. Torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
A mi no em miris, eh?
Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
Final de la Copa de la Reina. El Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
Doncs ja està. Doncs el diumenge, després del 30 minuts, farem el col·lapse.
Em sap greu.
No, no, a mi no està bé.
Col·lapse, amb Jordi González, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Passen 3 minuts d'un quart de 3. Un informe de 7 economistes catalans de prestigi alerta que en 25 anys Catalunya s'ha empobrit a un nivell tan alt que ja som a la cua d'Europa en termes de riquesa per habitant. L'informe Fènix, que signen coneguts economistes com ara Jordi Galí, Guillem López Casasnovas o Jaume Ventura, entre d'altres, constata que la productivitat ha caigut en picat perquè la meitat dels llocs de feina que s'han creat els últims anys no contribueixen a pagar ni els serveis públics bàsics. Sara Riera.
Bon dia. L'informe assenyala el turisme o la indústria càrnia en total expansió ara mateix com els sectors principals que han creat aquests llocs de feina amb salaris baixos que han definit com a altament subvencionats. Són tots els que estan per sota de 27.500 euros bruts anuals i que empobreixen, diuen, el país. Miquel Puig.
Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així, com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
L'informe vol trencar amb el triomfalisme que denuncien que es fa des de les administracions sobre l'evolució de l'economia. El PIB d'un país pot ser positiu perquè creix molt la població, però si el PIB per càpita, la riquesa individual de cadascú, es desploma, el país es dessagna, han dit. Jordi Galí.
Els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat, perquè si ningú es veiés beneficiat, segurament, no, i la pressió sobre els poders polítics seria tal que això s'aturaria.
Els economistes fan una crida urgent a revertir el model amb solucions com eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen aquestes activitats de baixa productivitat. El negoci de Glovo en seria un exemple. Augmentar el salari mínim o fer obligatori el català per ocupar també llocs que ara són poc qualificats.
Més coses. Avui és l'última jornada de la campanya electoral a Andalusia en què tots els candidats fan una crida a votar. Juanma Moreno Bonilla per intentar mantenir la majoria absoluta del Partit Popular i no dependre de Vox. I María Jesús Montero per evitar una debacle electoral socialista com la que va tenir a l'Aragó o Extremadura. L'exministre pot firmar el fracàs més gran dels socialistes a Andalusia, on van governar, recordeu, durant quasi 40 anys. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. Les de diumenge són unes eleccions de certeses. Totes les enquestes donen la victòria al PP i tot apunta que Moreno Bonilla té tocar la majoria absoluta per deslliurar-se de Vox per 4 anys més.
No es lo mismo gobierno que desgobierno. No es lo mismo poder tener un gobierno en el mes de julio que tenerlo en el mes de noviembre porque no tengamos mayoría. No es lo mismo que nos pongan palos en la rueda. No es lo mismo que nos sometan a chantaje. No es lo mismo gobierno que desgobierno.
Andalusia pot ser el mirall que vol Feijó de cara a les generals, un PP hegemònic i sense Vox, però la realitat d'Andalusia és molt diferent i la demostració és que Moreno Bonilla ha apartat Feijó durant la campanya i fins i tot avui la tancaran en mítings per separat. La cara de la moneda per al PP, la creu per al PSOE, els socialistes surten a salvar els mobles i aspiren a no empitjorar el resultat d'ara fa 4 anys. Les perspectives, però, són molt dolentes, tot i que de portes en fora, María Jesús Montero parla de donar la sorpresa.
Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
Pedro Sánchez també se la juga amb l'exministre Montero. Va ser la seva aposta personal i el president del govern espanyol s'ha entregat en la campanya. De cara a diumenge balla l'últim escó a 4 províncies, 4 diputats que determinaran l'absoluta pel PP, la desfeta del PSOE o l'estancament de Vox.
Encara en la pàgina política, la pugna a Junts per Catalunya per designar l'alcaldable a la ciutat de Barcelona pot acabar en primàries. Tal com ha avançat Catalunya Ràdio, l'actual cap del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí Galbis, decideix plantar batalla per ser candidat, tot i que sap que no és l'aposta per la direcció de Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
Jordi Martí va comunicar ahir a la direcció de Junts la voluntat d'optar ser alcaldable. De fet, a setmanes enrere ja manifestava que mantenia intacta la intenció.
Jo em vaig proposar en el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos, i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
Jordi Martí va ser la mà dreta de Xavier Trias a l'Ajuntament i és l'aposta de l'exalcalde per ser el cap de cartell el 2027. Amb la decisió d'optar a l'alcaldia, Martí manté el pols a la cúpula de Junts, partidària que el candidat sigui Josep Rius. Rius és el portaveu de la direcció, un dels vicepresidents del partit, i té la confiança màxima de Carles Puigdemont. Ara la direcció juntaire, que de moment no vol dir res, es pot veure abocada a convocar primàries, l'última opció que volia, i d'aquí el retard en l'elecció del candidat. Pel camí han rebutjat la proposta de ser alcaldable l'exconseller Joaquim Forn, l'expresident Artur Mas i darrerament l'empresari Tatxo Benet. En canvi, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas s'hi ha postulat. Així doncs, a només un any de les eleccions cal veure si s'acaba activant el mecanisme de primàries.
Més coses. Un cop el judici del cas Pujol ha quedat vist per sentència, les defenses confien que els acusats quedaran absolts perquè asseguren que no s'han aportat proves d'enriquiment irregular i que ha estat una causa política, Pilar García.
Doncs sí, Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, que s'enfronta a 8 anys de presó, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Normalment, amb aquests judicis on es valora la suposada corrupció,
hi ha algun empresari o alguna persona que manifesta doncs, les irregularitats que s'hagin pogut produir. En aquest cas no hi ha hagut cap. Potser és que no hi havia de corrupció.
Oriol Rusca defensa de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, per a qui demanen 17 anys de presó, creu que tot plegat ha estat una maniobra per desacreditar la família Pujol.
L'única prova que realment tenen és l'opinió d'uns agents de policia que han actuat en base a uns objectius que és anar a cepillar-se tota la família i anar a buscar com condemnar tothom.
Diego Artacho, advocat de l'empresari Carles Sumarroca, que s'enfronta a 5 anys de presó, sosté que l'han assegut al banc dels acusats arran de l'amistat que hi havia entre l'expresident Pujol i el pare del seu defensat.
El padre de mi cliente estuvo 8 años imputado, al final lo sacaron de la investigación y lo que ha hecho la fiscalía es atribuir las cosas que se atribuyeron inicialmente al padre y al hijo sin ningún tipo de sentido.
La sentència podria arribar abans de l'agost.
D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. En la informació internacional, Donald Trump ha posat fi avui a la visita de 2 dies a la Xina, que acaba sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules del president dels Estats Units per Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran per tal que acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar fins a arribar als $109 al barril de Brent. Les accions de la nord-americana Boeing han caigut perquè s'esperava que la Xina li comprés molts més avions dels que finalment s'han compromès a comprar. Després de la visita de Donald Trump, Putin viatjarà, en principi, a la Xina la setmana que ve. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. En el camí de tornada, Donald Trump va desgranant una mica el contingut d'aquesta cimera. La Xina comprarà 200 avions Boeing amb un motor també nord-americà General Electric. Podrien ser fins a 750 avions. Trump també ha dit que els agricultors nord-americans estaran molt feliços amb els acords firmats a Pequín. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, Taiwan, a pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping. El mateix president nord-americà ha precisat que no hi ha cap canvi, és a dir, cap concessió a la Xina sobre el suport a Taipei. Pequín ha multiplicat avui les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. Xi Jinping l'ha guiat per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja, perquè és on viuen i treballen els líders xinesos. Nova reunió amb Xi i breus paraules sobre l'Iran. Sentim Donald Trump.
Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès, que ja es prepara per rebre, previsiblement la setmana que ve, Vladimir Putin.
Mentrestant, un altre dels països a la llista d'interessos de Donald Trump és Cuba. Avui s'ha sabut que el director de la CIA, John Ratcliffe, va viatjar ahir a l'illa per entrevistar-se amb les autoritats castristes. Sobre la taula, una ajuda de $100 milions per pal·liar els efectes del bloqueig petrolier dels Estats Units, Eva Pineda.
És la segona vegada que un cap de la intel·ligència nord-americana viatja a Cuba des de la revolució castrista, l'any 59. Ho ha fet saber la mateixa CIA amb unes fotos de la reunió penjades a X. Cap comentari, però, segons fonts de l'agència que cita Reuters, Ratcliffe ha transmès al seu homòleg cubà el missatge de Trump que Washington només cooperarà si el govern castrista fa reformes radicals. Els Estats Units exigeixen de sempre a Cuba que reobri la seva economia, repari les expropiacions nord-americanes i convoqui eleccions lliures. El secretari d'Estat, Marco Rubio, no hi confia, segons ha dit a la cadena NBC.
D'aquí a un any, algú anomenat Díaz-Canelo Castro estarà al capdavant de Cuba?
No ho sé, espero que no, perquè si ho són, probablement Cuba no haurà progressat.
L'Havana assegura que la reunió d'ahir van deixar clar que Cuba ja no suposa cap perill per la seguretat nacional dels Estats Units. Pel que fa a l'ajuda de $100 milions, Washington només posa com a condició que no passi pel govern cubà, sinó que la distribueixi l'Església Catòlica. L'Havana responsabilitza Washington d'haver empitjorat la situació energètica de l'illa amb el bloqueig del cru decretat al gener. La situació ha empitjorat els últims dies amb una desconnexió elèctrica de 7 de les 15 províncies. Cuba ja ha patit 7 apagades generals de llum des de finals del 24, les dues últimes el març passat.
A tot això, avui es commemora el 78è aniversari de la Nakba, l'expulsió de 700.000 palestins de casa seva l'any 1948 durant la guerra entre àrabs i jueus després de la creació de l'estat d'Israel. A tocar de Jerusalem hi ha un dels pocs pobles que es manté intacte des d'aleshores. Lifta, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia.
Un dels records més vius de la catàstrofe Nakba en àrab es troba a tocar de Jerusalem sobre el vessant d'un turó. És Lifta, el poble d'on 3.000 palestins van ser expulsats per milicians israelians l'any 1948. Un d'ells era el Yaqub, que aleshores tenia 8 anys. Ara en té 86, però es mou entre les cases mig derruïdes com si fos un bailet.
Quan vinc aquí tinc sentiments oposats. Sóc feliç perquè torno a les meves arrels, a sentir l'olor dels familiars, de la terra, dels arbres i les pedres, però alhora se'm reobre una ferida.
Les cases de Lifta són plenes de grafitis i restes de brossa de les festes clandestines que hi celebren els israelians més joves. L'únic espai al que l'accés està barrat és l'antiga mesquita, per evitar que els qui reclamen el dret al retorn puguin venir-hi a resar. Aviat no quedarà ningú dels que van viure a la Nakba, per això les escoles àrabs s'esforcen en mantenir viva la memòria. El grup de nens que topen amb el Yaqub tenen, de sobte, una explicació històrica de primera mà.
Ens van expulsar forçosament de casa nostra. Jo vaig néixer aquí. Allò és casa meva. Vaig anar a l'escola aquí, al costat de la parada de l'autobús. L'escola encara existeix, però ja no és per nosaltres.
Ara l'escola és una yeshiva pels jueus ultraortodoxos, com també ho és la piscina natural i l'edifici que hi ha al costat d'on va créixer el Yaqub. Casa seva no l'han tocat, perquè només en queda la façana.
Tornem a casa nostra perquè la Vall d'Aran ja té el seu propi sistema de finançament singular. Aquest matí, el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa gairebé 43 milions aquest any 2026 i li obre la possibilitat que participi de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
Ha costat uns anys, més en tu cas ara ja l'heu mantenut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Almau, conseller de la presidència.
Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
Passant 2 minuts de 2:45 de la tarda, la sargantana de les Pitiuses està en risc i algunes de les seves varietats, de fet, ja s'han extingit perquè una serp invasora se les està menjant. A Eivissa ja pràcticament no en queden, i com que les serps aconsegueixen nedar fins als illots, també han acabat amb una desena de les varietats que hi vivien. Montse Poblet.
La serp de ferradura es va veure per primer cop a Eivissa el 2003 i s'ha multiplicat a una velocitat vertiginosa. El 2010 ocupava menys del 5% del territori d'Eivissa. El 2016 va pujar al 40% i ara ja està al 90% de l'illa. La seva presa preferida són les sargantanes, que pràcticament han fet desaparèixer d'Eivissa. Oriol Lapiedra, l'investigador del CREAF que lidera aquesta recerca, ens parla d'alguns dels efectes en cascada que això està generant.
Les sargantanes, doncs, fins i tot pol·linitzen flors, dispersen les llavors i sobretot també mantenen a ratlla les poblacions d'insectes. A les zones on desapareix la sargantana es produeix un augment molt dramàtic d'algunes poblacions d'insectes, fins al punt en què es poden convertir en alguns casos en plagues agrícoles.
Però el problema no s'acaba aquí. Com que a Eivissa ja no els queda menjar, les serps, per sorpresa dels investigadors, neden fins als illots del voltant i a una desena ja han extingit les varietats de sargantanes que hi vivien.
Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional. És a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
Ells han documentat que sí que ho fa. Neda a prou distància per arribar als illots i devorar les sargantanes que hi viuen. El de Santa Eulària, per exemple, ara fa 10 anys es van comptar 72 sargantanes. Ara ja no hi queda cap exemplar.
Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Aquest diumenge i tots els festius,
el Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià
obren de 12 a 8 de la tarda.
Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
Molt més fàcil i còmode.
Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
el Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat Francesc Macià
obren de 12 a 8 de la tarda.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3K. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT. Els matins del cap de setmana, el suplement...
A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
Crec que no vindran aquest cop, eh?
Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de Sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de Lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de Lluna, i aquí s'han inventat coses. Però el del Sol, ells tenen explicació per un munt de coses, i el del Sol ells l'expliquen, sí, sí.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
Catalunya migdia.
Passant gairebé 6 minuts a 2 quarts. Còmic Barcelona ja està en marxa al recinte Firal de Montjuïc en una 44a edició més internacional que mai, centrada en la cultura pop asiàtica. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. Barcelona, Valèria Obereda.
Còmic Barcelona en marxa avui, més una jornada per a escoles i col·leccionistes, i dissabte i diumenge per un públic familiar. Més d'un centenar d'autors d'arreu del món, com el japonès Shintaro Kago.
Com mostrar el meu estil i el meu dibuix, com estructurar el que és la història o l'argument, sí que ha canviat. Però el que és fonamental, la meva preferència per l'humor negre i les coses grotesques, això no ha canviat.
O la catalana Raquel Ribarrossi, que porta el seu personatge Lola Vendetta a terrenys més foscos, però sense perdre l'humor.
La vida és així. O sigui, quan passen moments de merda, la gent té sentit de l'humor i riem, i inclús en els pitjors moments som capaços de donar la volta, no? I crear l'humor més bèstia, que potser vist des de fora dius, però com podem riure d'això?
També hem parlat amb Paco Roca, que ja visitava el saló abans de ser conegut.
Vengo aquí desde que era un aficionado, a ver a mis autores favoritos, a conseguir algún dibujo de ellos, a conocerlos, ¿no? Siempre es bonito. Y ahora me encuentro al otro lado, con lo cual lo disfruto.
I això és el que faran aquests 3 dies els milers de visitants del saló, que poden triar entre assistir a masterclass, participar a concursos, o fer tallers, o descobrir els últims videojocs.
I atenció, nostàlgics. La pel·lícula Top Gun, l'original, torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari, i a més ho fa acompanyada de la seva seqüela, Top Gun Maverick. A més, entre les novetats d'aquesta setmana, les sales de cinema destaquen Hugo 24, que ataca els problemes de l'habitatge a tot l'estat espanyol, o la catalana Pizza Movies. Marc Garriga.
Ja fa temps que la cartellera acull amb il·lusió pel·lícules que estan d'aniversari. La nostàlgia ven entrades i el sector ho agraeix. Aquesta setmana li toca a Top Gun, a la que al pas del temps no se li ha posat gaire bé, Top Gun Maverick, una seqüela molt millor i que és tot un espectacle en pantalla gran, i El castell al cel, que també fa 40 anys i és una de les obres mestres més desconegudes de l'estudio Ghibli i del seu director llegendari Hayao Miyazaki. Com a novetat destacada, Hugo 24, on Aaron Piper segueix demostrant que és un dels millors actors forjats a la sèrie Élite. És un bon drama de denúncia sobre el problema de l'habitatge, on ell és un jove amb pocs recursos que no troba feina i que viu amb la seva germana en un pis d'on estan a punt de desnonar-los per impagament. També s'estrena Jugada Maestra, on el seductor Glenn Powell interpreta un jove desheretat que té l'oportunitat de recuperar el seu lloc en l'arbre genealògic de la família si elimina uns quants cosins que té al davant. És enginyosa, però no prou. Té mala llet, però insuficient. I en tot moment sembla que es quedi a mig camí de tot. Completen les novetats la surrealista Pizza Movies de Carlo Padial, Humberto Romero i Judit Martín, la comèdia fantàstica Movida Celestial amb Keanu Reeves, una revisitació de la novel·la de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, i el drama espanyol Un hijo amb Macarena García i Hugo Silva.
I abans dels esports, música. Perquè Maria del Mar Bonet, Obeses o Drake protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'aquesta setmana. I comencem amb un clàssic, Maria del Mar Bonet. L'aigua no cansa, un disc on torna a l'arrel, a Mallorca i a la Mediterrània, Montse Camps.
Amb cançons com Blaus i Blaus, en clau flamenca, L'arbre campaner de regús mediterrani o Blaus i sol de roses blanques, que musica un poema de Blai Bonet.
I de Maria del Mar Bonet a Obeses. En el projecte L'Ai al Cor amb la publicació de Diàstrole.
Una EP que, juntament amb Sístole, forma un disc amb voluntat trencadora. Tant s'hi pot trobar el hit metal Pols a l'era com la versió de Rosa d'Abril que estem sentint en clau de rock simfònic. L'ús de guitarres contrasta amb la primera entrega més que baratera.
I ara, una novetat internacional. I don't give a fuck if you love me. És el raper canadenc Drake, que publica Iceman.
Un disc que ha llançat gairebé per sorpresa després d'un degoteig de filtracions. Després de la polèmica baralla musical amb Kendrick Lamar, ara Drake ataca A$AP Rocky i DJ Khaled amb les seves cançons.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb l'embolic del Madrid, que cada dia té un capítol nou.
Ahir, nou capítol, enfrontament Mbappé-Arbeloa. Però ahir també, alegria Girona.
Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal. Gol! Gol!
De la segona meitat. Jo no sé si està per 20, per 25, per 15, per 50, per 60, per 70 anys, però Estuani que li fixin un davanter i acaba jugant. Estuani que juga aquesta segona meitat i una centrada des de la banda dreta. Estuani fa el que millor sap fer. Estuani fa un patata!
Estuani torna a sortir al rescat del Girona, va marcar el gol de l'empat i el gol que va evitar el desastre, com a mínim ahir. Amb el punt, el Girona surt de la zona de descens, Eduard Solà.
Sí, el Girona té un punt d'avantatge sobre el descens, un menys que la jornada anterior, i depèn d'ell mateix per aconseguir la permanència. Això vol dir que si suma els 6 punts davant l'Atlètic Madrid i Elx, se salvarà. I si no, doncs encara hi ha moltes opcions en combinacions, però podria ser que amb 4 o 3 punts en tingués prou. Per exemple, si guanya l'Elx a l'última jornada, encara que perdi diumenge el Metropolitano, i el Llevant i el Mallorca no empaten al cap de setmana.
És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem, però podem sumar 6 punts.
El Girona va fer un bon partit ahir davant la Real Societat, millor que els últims, i tot i que l'equip basc es va avançar la primera meitat, Estuani, que va sortir després del descans, va empatar, va marcar el seu segon gol en 3 dies i el cinquè a la Lliga d'aquesta temporada. El Girona va tenir opcions de guanyar, però es va quedar amb només un punt. Fa 6 jornades que no guanya, amb 3 empats i 3 derrotes.
No puc demanar més als jugadors, perquè avui han tingut ànima, que jo crec que és el més important que ha de tenir un jugador quan porta la samarreta del Girona. I aquesta ànima jo penso que l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i avui l'han fet. I estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
Després de jugar dilluns a Vallecas i ahir dijous davant la Real Societat, diumenge haurà de tornar a afrontar un altre partit, el tercer en una setmana.
Doncs ahir nit d'alegria a Girona i en canvi a Madrid un nou incendi. Perquè el final de temporada del Madrid empitjora pels blancs cada dia que passa. Ahir van guanyar l'Oviedo, però això va quedar totalment eclipsat pel nou enfrontament públic entre Mbappé i Arbeloa. I a tot això, avui també ha tornat a parlar Mourinho. Marcos García.
Ahir al migdia dèiem que Mbappé havia entrat a la llista per jugar contra l'Oviedo. Va ser suplent. Quan Arbeloa va decidir que Mbappé entrés, en el lloc de Gonzalo, va passar això. Aplaudiments per Gonzalo, xiulets forts per Kylian Mbappé, majoria al Bernabéu quan va entrar. Contrastaven amb els aplaudiments per al jove davanter del Madrid. Després del partit, la tramuntanada del francès i les rèpliques del tècnic blanc Arbeló. Els sentim a tots dos.
Estoy bien. Estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión.
Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, como me pasa todos los días, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
Cuando tú ves la historia de mi carrera, yo he tenido mucho tiempo que la gente me pitaba. Yo pienso que la vida de un jugador de Real Madrid es la vida de un jugador famoso como yo.
Pero tú tenías un feeling especial con Xabi Alonso.
Oh, gran relación con él. Seguro que va a ser un gran entrenador. Todo el mundo sabe lo que pienso de Xavi.
Y me parecería muy bien que pensase que la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda parte de la temporada no. Seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda parte.
Mbappé va afegir que a la prèvia del partit contra l'Espanyol va marxar a Itàlia mentre estava de baixa i que ho va fer amb permís del club.
I el gran candidat a la banqueta del Madrid, Josep Mourinho, ha parlat aquest matí d'aquest cara a cara Mbappé Arbeloa.
Sí, diu Mourinho que Arbeloa és el seu amic.
Me duele porque es un amigo. Es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador. Si existe siempre esta conexión entre yo y el Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien.
Sobre el seu futur, diu Mourinho que el dimecres va rebre la proposta de renovació del Benfica, que la va rebre el seu representant, que no ha volgut ni mirar-la, ni veure-la, ni valorar-la i que farà diumenge quan acabi la Lliga de Portugal.
I encara una cosa més del Madrid, perquè després de la roda de premsa que ha fet Florentino aquesta setmana, els àrbitres mouen fitxa?
Doncs sí, el sindicat dels àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que s'obri expedient disciplinari a Florentino. Els àrbitres volen que el Madrid i el propi Florentino facin un comunicat de disculpes. Tot això, després d'ahir, aquest Madrid 2 Oviedo 0. Per cert, els serveis de seguretat del Bernabéu van retirar ahir 2 pancartes en contra de Florentino. L'argument del club és que havien de ser de material ignífug i amb certificat i no eren ni una cosa ni l'altra.
El Barça es mira de lluny tot aquest incendi que passa a Madrid. Està centrat en l'últim partit que té diumenge, l'últim partit a casa de la temporada, al Camp Nou. Serà el comiat de l'equip amb l'afició i podria ser també el comiat de Lewandowski, Ramon Salmurri.
Sí, el Barça-Betis d'aquest diumenge és el partit que tanca la temporada a Spotify Camp Nou. Quedarà encara un partit de Lliga, però ja lluny de Barcelona més tall. És el partit que serveix per posar el punt i final a la temporada del retorn al Camp Nou, que es va iniciar el Johan Cruyff amb 2 partits, va seguir a Montjuïc amb 3 partits i s'acaba el Camp Nou amb 14. I per cert, que tot i ser la temporada de les 3 cases, el Barça contra el Betis s'hi juga un rècord històric, perquè fins ara mai ningú ha guanyat tots els partits com a local en una lliga de 22 equips. I si el Barça guanya contra el Betis, aconseguirà aquest rècord fins ara 18 de 18, ple de victòries locals. Però serà també un dia, com dius, de comiats. Veurem si entre ells el de Robert Lewandowski, perquè el seu futur continua sense estar clar. Tot i que cada vegada més sembla que no hauria de seguir la temporada vinent. Des del Barça reconeixen que és un escenari possible, des de l'entorn del jugador ni ho confirmen ni ho desmenteixen, i el que queda clar és que en cas de sortir, demà seria el seu últim partit a l'estadi. Fins i tot s'havia especulat amb la possibilitat que s'anunciés el seu comiat abans d'aquest partit per poder-se acomiadar del Camp Nou com cal. A hores d'ara, Robert Lewandowski encara no s'ha pronunciat.
I l'Espanyol ara és 14è, amb 42 punts, i és més que probable que amb un punt més pugui assegurar la permanència. Aquest punt el podria aconseguir diumenge al camp de l'Osasuna, que tampoc té la salvació garantida. I, per tant, Sergi Andreu, el que toca és, com sempre, aquestes últimes jornades, quan estàs en aquesta situació, és agafar la calculadora.
Sí, sí, i el club ja ho estan fent, perquè l'Espanyol i l'Osasuna tenen els mateixos punts, que són 42, i un empat al Sadar podria complaure els dos equips a l'espera espera encara de l'última jornada. L'equip navarrès només ha guanyat, però, un dels últims 6 partits que ha jugat. L'Espanyol, en canvi, hi arribarà amb l'estat d'ànim renovat, alliberat, després de la victòria de dimecres contra l'Atlètic, que trencava, com sabeu, la ratxa de 18 partits sense guanyar. Ara bé, compte, perquè a Pamplona encara tenen molt present un precedent, una situació molt semblant a l'actual. La temporada 2013-2014, en la penúltima jornada, com ara, es van enfrontar els dos equips a Cornellà al Prat, Espanyol i Osasuna. Un empat anava bé a tots dos per mantenir-se primera i el partit es va convertir en un pacte de no agressió. Tant és així que va acabar, efectivament, 1-1. La setmana següent es va demostrar que amb aquell empat l'Osasuna no en tenia prou i l'equip navarrès se'n va anar a segona divisió. Veurem què passa diumenge al Sadar a partir de les 7 del vespre, per cert, amb més de mig miler de pericos a les graderies de Pamplona.
I aquest cap de setmana el Barça femení pot guanyar un títol, el de la Copa de la Reina. Juga a la final contra l'Atlètic de Madrid i l'equip ja ha arribat a les Palmes. Maria Chesena.
El Barça torna a les Illes Canàries una setmana després de l'últim duel de Lliga contra el Tenerife, però ara amb un objectiu molt diferent: aixecar la Copa de la Reina davant l'Atlètic de Madrid. No hi ha novetats a la convocatòria, Pere Romeu té les baixes de Laia Alexandri i d'una Graham Hansen, que segueix amb la recuperació amb l'objectiu d'arribar a la final de la Champions de la setmana vinent. Des del vestidor, Salma Parayuelo admet que, tot i partir com a favorites, no esperen una final fàcil.
Nosotras, da igual el rival que sea, al final también esto es una final. Nos hemos enfrentado mucho a ellas esta temporada, pero lo que te digo, es un partido que puede ser completamente distinto. Nosotras tenemos un plan de partido que ya estamos entrenando para poder ejecutarlo.
També ha parlat Esmei Brooks, que ha destacat la fam competitiva de l'equip i la pressió de guanyar-ho tot.
I mean, there's always pressure for a final.
Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol, i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades, i això és el que hem de fer.
Be 100% focused also, and that's what we have to do.
Pere Romeu parlarà aquesta tarda abans dels últims entrenaments previs a la final. El Barça buscarà demà a les 9 del vespre la seva 12a Copa de la Reina abans d'afrontar la final de Champions a Oslo.
Una final de la Copa de la Reina que podreu seguir amb la TDG a Catalunya Ràdio des de 8:45, i un partit que també el podreu veure per TV3. 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
En cap cas he perdut ni la il·lusió ni la motivació de fer-ho bé aquí a Montmeló i el que resta d'any.
Anirem fins a Montmeló. Aquest cap de setmana toca Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
Catalunya migdia.
A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta, si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira, si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Aquest matí han començat els entrenaments al Gran Premi de Catalunya de MotoGP, on no hi és Marc Márquez, però sí que hi és el seu germà, Àlex, que a més ha tingut un protagonisme destacat de Damià Aguilar en la primera sessió.
Àlex Márquez i Jorge Martín, protagonistes de la primera jornada fins al moment. L'Àlex per més ràpid, Martín perquè ha tingut una caiguda i n'ha quedat estabornit i ens ha posat la por al cos. Sembla que el madrileny està bé i podrà seguir. Àlex Márquez i Jorge Martín, primer i segon en el primer entrenament, dos dels favorits per aquest cap de setmana. Un primer entrenament en què també veiem tercera posició per Dijan Antonio, Acosta en la quarta i el líder Bezzecchi en la cinquena. Compte que Àlex Márquez ha posat la goma nova per fer el temps, Bezzecchi no, pneumàtic usat, i els altres dos catalans al darrere, 19è Maverick Viñales, 21è Àlex Rins. Ara, a partir de les 3, el practice de MotoGP, i és que els temps ja comencen a comptar. Ho podreu seguir en directe per l'Esport 3.
I també aquest cap de setmana i amb motor comença el Mundial de Trial a l'aire lliure. Ho fa el Japó i amb Toni Bou amb l'objectiu d'arribar als 40 títols.
Amb 39 anys, Toni Bou ha sumat 39 títols mundials, 19 a l'aire lliure, 20 en pista coberta. Per tant, com dius, a l'octubre farà 40 anys i amb aquest objectiu celebrar-los amb 40 mundials.
La carrera de Motegi a casa d'Honda sempre és especial per mi. Tinc la gran sort de que he pogut guanyar davant de tota la gent d'Honda, de tota la família, doncs, moltes vegades. Això ha sigut algú molt especial a la meva carrera. Així que sempre córrer ja és especial, més si és la primera carrera, així que ho va fer amb moltes ganes.
El repte de Toni Bou comença aquest cap de setmana al Japó. El Mundial tanca a finals de setembre.
La Copa Femenina d'Hockey Patins, que es fa a Gijón, des d'ahir ja tenim un equip català classificat per les semifinals i avui es disputen els dos partits de quarts de final que falten amb la presència de dos catalans més.
Sí, el primer equip català a les semifinals és el Vilassana, vigent campió de la Copa, que va guanyar per 2-1 al Manlleu. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga a les semifinals, una reedició del duel de Champions que van perdre les catalanes fa unes setmanes. El tècnic del Vilassana, Lluís Rodero, parla així d'aquest enfrontament.
Hem d'estar molt tranquil·les, hem de saber portar el partit, hem de sortir amb més intensitat que vam sortir a la semifinal de la Champions, hem d'intentar ser el nostre equip.
I avui a la tarda es disputaran els altres duels. El Palau s'enfrontarà a l'anfitrió, el Telecable de Gijón, a les 8 del vespre. Una mica abans, a 6:15 de la tarda, el Vigas i Riells Benvimbre. Així parla del duel el tècnic del Vigas, Xiqui Carmona.
Perillós, vertical, és un bon grup, un bon equip, i creiem que serà un partit, doncs, jo crec que serà molt igualat, que al final, doncs, els petits detalls segur que marcaran la diferència, i esperem estar encertats i encertades amb aquestes decisions.
Les semifinals es jugaran demà dissabte i la final diumenge al migdia.
En bàsquet, l'Uni Girona ha fet aquest matí una roda de premsa de balanç d'aquesta temporada i també de les línies mestres de la temporada que ve, Xavi Soler.
Sí, ho ha fet el director esportiu del club, Jordi Puig, que ha qualificat d'històrica aquesta temporada amb l'accés a la Final Six de l'Eurolliga, però també amb la tristesa de no haver jugat la final. Respecte a la temporada que ve, diu que el nou paradigma del bàsquet femení, amb la NBA femenina i moltes altres competicions entremig, fa que la plantilla no estigui gens avançada. Això sí, el segell el durà el tècnic d'aquest any, Roberto Íñiguez, que renovarà.
Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No, en aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve, i espero que no es torci. I en el cas de que acabem de tancar bé el tema d'en Roberto, el que segur és que el segell d'identitat serà l'en Roberto i ell és el que ens guia. El líder d'aquest equip, no?
Sobrenoms propis. Ha donat ja per perdudes les jugadores Clara Holm i Marianne Koulibaly i diu que hi ha opcions per fitxar la base internacional espanyola Iana Martín.
I hi haurà una nova festa major a Barcelona, la festa major del Tour, des del 26 de juny fins al 5 de juliol, per celebrar el gran départ de la Ronda Francesa, Jan Ortuzar.
En un acte que s'ha fet al mateix ajuntament, i on l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat actes relacionats amb el Tour enfocats a la ciutadania de Barcelona, com concerts de grups del nivell de 31 FAM o Doctor Prats, que han creat la cançó Energia per la sortida del Gran Bucle de Barcelona. També s'ha anunciat la creació d'un fan park a Ciutat Vella, únic districte per on no passarà el Tour. Aquesta zona per als aficionats obrirà el 2 de juliol, un dia després de la presentació per equips, i tancarà el 5, dia de la segona etapa del Tour, que s'acabarà a Montjuïc.
I com cada cada divendres des de la redacció Esports fem una recomanació. Marta García, quina és la teva per aquest cap de setmana?
Doncs jo vos recomano la jornada de waterpolo europeu en la competició femenina que se preveu per a demà. D'entrada perquè hi participen 5 equips catalans i perquè tots se juguen el futur en Europa. En la Champions, torna dels quarts de final i si bé el Mataró defensa 4 gols de marge de l'anada davant la Roma, el Sant Andreu va empatar a 11 contra el Buliameni i el Sabadell ho té més complicat perquè ha de remuntar 5 gols en contra davant l'Olympiacos. Tots els catalans juguen fora de casa i per si això fora poca cosa, les tornades de les semifinals de l'Eurocup estan totalment obertes. Catalunya i Barceloneta busquen una final on Joan també fora de casa hauran de superar el Zuglo Budapest i el Trieste italià respectivament després que els dos partits d'anada van acabar amb empat. Emoció màxima.
Eudald Serra, el Giro d'Itàlia avui ja es disputa la 7a etapa, la primera de muntanya d'aquesta edició.
Són 244 quilòmetres entre Formia i Blockhaus amb un port de segona categoria i un altre de primera a la mateixa arribada. Ahir triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana. La general, el portuguès Alfonso Eulàlio del Bahrein segueix amb la malla rosa de líder.
I el Masters 1000 de tenis de Roma, se saben els finalistes de la final femenina, avui es decideix la masculina.
La final femenina de Roma la jugaran demà la nord-americana Coco Gauff, que va eliminar la romanesa Sirstel, i ucranesa Svitolina, que va guanyar Swiatek. Avui Casper Ruud s'enfrontarà a l'italià Darderi i un altre italià, el número 1 del món, Jannik Sinner, el rus Medvedev.
Ho deixem aquí, a les 7 més esports amb el Tot Costa, seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.